una mica d'anomalia, perquè els sectors més radicals de la societat, amb el Ben-Gvir al cap, estan al govern. I ara mateix Netanyahu lidera una guerra, senzillament ell només amb el ministre de Defensa, Yoav Gallant, que volia destituir-lo per aquesta lluita que va haver contra la reforma del sistema judicial. I l'última hora, Jordi, és que segurament en les properes hores hi ha un anunci d'un govern d'unitat d'emergència. És a dir, Benny Gantz, líder centrista, segurament assumirà el govern d'aquest govern d'emergència, i tot això una mica sembla com a la guerra del 67 o la guerra de Kippur.
Puc fer una última pregunta respecte al que estaves comentant? Ahir ho comentàvem tots, i encara si hi ha algun servei secrets que estan sempre en boca de tothom, és el servei secrets israelians, el Mossad. Com és possible que el Mossad no veiés a veure's aquest atac?
No, hi ha una confusió de termes. El Mossad està encarregat dels serveis secrets fora d'Israel. Aquí la gran, entre cometes, cagada ha sigut d'Aman, que és el servei militar d'intel·ligència, que, tot i les advertències, i tot i, diríem, que deien que és possible que Hamas fes alguna cosa, ells pensaven que era impossible, perquè ells deien que Hamas no pondria en risc el seu govern, el seu règim, a la Franja de Gaza. Una cosa molt curiosa, les últimes setmanes, aquí, que és la festa de Sukkot, ja ha acabat, m'han dit que líders o representants electes de consells municipals al sud d'Israel van rebre WhatsApp de gent de la Franja de Gaza amenaçant de que aquestes festes seran molt negres. I ells pensaven que era part d'aquesta guerra psicològica, aquesta part d'aquesta guerra, diríem, per una mica posar molta por als kibbutzim. I de sobte, aquests homes van anar a parlar amb els responsables militars i els generals els van dir que no es preocupin, que ara mateix hi ha un acord amb Qatar i Gaza per ampliar encara més la xifra de treballadors palestins de Gaza a Israel, augmentar l'ajuda econòmica a Hamas, i que Hamas no farà res. I moltes divisions israelianes, diríem, de l'exèrcit, estaven desviades a Cisjordània, amb aquest esclat de violència. I de sobte, tot això els ha pres, evidentment, de sorpresa. I jo dic més, això és molt més greu per Israel a nivell de fracàs d'intel·ligència que el que va passar a la guerra de Kippur.
Otbaun, te vol preguntar al Salem Ergui.
Hola, ara deies que Benny Gantz, un dels líders opositors, podria entrar al govern, però avui ja hi ha mitjans que demanen la dimissió de Netanyahu, ara immediatament, no esperar que acabi la guerra o que passin els primers dies més intensos. Tu quina capacitat de mantenir-se en el poder li veus a Netanyahu? Quina força li veus ara mateix?
Home, un primer ministre que està en judici per corrupció i que porta pràcticament un any a manifestacions massives als carrers del centre de l'esquerra, inclús la dreta, contra ell per la seva reforma, evidentment aquestes peticions de dimissió no li faran realment res. Això sí, Netanyahu té molta por al que passi després, i és una comissió d'investigació, perquè ara mateix els israelians estan molt, per un costat estan molt, molt cabrejats, estan amb això de Hamas, volen venjança, volen fer una represàlia molt forta per donar una lliçó a Hamas, tot i que això tingui com a preu també a sofrir el patiment dels palestins a Gaza. Però després diuen, com diuen aquí, diuen, ara és moment de la guerra, però després volem respostes, volem caps, volem parlar amb el Netanyahu. Què ha fet? Per què no ha fet res? Per què no ha fet res per evitar això? Més enllà d'aquí, fa unes setmanes, amb aquesta divisió profunda al país, degut a la reforma judicial, van haver titulars també, i jo també vaig parlar amb gent de l'intel·ligència, que deia que Israel està en el seu punt més feble a nivell de dissuasió a la regió des de fa 50 anys. Li van dir a Netanyahu que s'ha d'aturar això perquè molts reservistes israelians no volien anar a l'exèrcit amb aquest govern de Netanyahu i Ben-Gvir. I Netanyahu va dir que no, que tot bé, i de sobte aquest dissabte negre, com diuen aquí, aquesta barreja de Pearl Harbor, 11-S, atemptat de palestí de Múnich a les Olimpiades, tot junt ha fet això, i ara mateix malauradament moriran i patiran molt israelians, però sobretot ara mateix les properes setmanes a la Franja de Gaza.
Moltes gràcies, Salem Ergui, fins aviat, que vagi bé, bon dia.
bon dia.
Ha dit Salem Erki Pearl Harbor, l'11S, l'atac de Múnich dels Jocs Olímpics...
Sí, bueno, és que...
Perdoneu, que són les 10:05. Hola, Albert Lloreta, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Fixa't, eh? Ha parlat de Facebook, eh? De la imatge penjada, de veure la guerra d'una altra manera. Em permeteu 3 minuts i parlem d'això, d'això, precisament d'això, amb l'Albert Lloreta, expert i col·laborador del món a RAC1, perquè, clar, ens arriben... Ahir, Albert, sort, em va passar una quantitat de vídeos... Ja fotia tot esgarrifar. Un segon, eh?
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any, Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany, les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en 2 sortejos. Amb la grossa de cap d'any, guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com a Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. A Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i a Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Esto es maravilla, tan fins a 500 euros de regal en el Corte Inglés i reserva per només 60 euros. Consulta les condicions. Maravilla, tan viatges al Corte Inglés i Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
Visita núcleo.school.
Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
I els de poll impressionables.
Hola.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda. Estàvem parlant de música.
Amics meus tots.
Aviam, Albert Lloreta, a hores d'ara tothom, gairebé tothom, ha vist vídeos que corren per la xarxa sobre la guerra d'Israel i Palestina. He de dir que són vídeos que semblen d'un videojoc, molt elaborats. Els fan directament els exèrcits, aquests vídeos?
No podem saber qui els fan tots ben bé, no? És part de la seva, entre cometes, gràcia, que sembla que apareguin del no-res. Alguns els fa l'exèrcit israelià, d'altres membres de Hamas, d'altres grups de suport. N'hi ha alguns que estan més produïts, estil ISIS, no?, amb aquesta música èpica, fins a un punt de ridícula. I d'altres, que jo crec que són els que corren més, semblen improvisats i aprofitant la situació al vol, no? I fins i tot també hi ha molts vídeos d'altres guerres que es reciclen, perquè una mica tot s'hi val.
Va. deixa'm escapar-me un moment una altra vegada, eh? És que tenim dues notícies d'última hora, en fi. La policia ha detingut l'home que va increpar Òscar Puente a l'AVE fa uns dies, se l'acusa de coaccions i violació del domicili. Segons llegim al Norte de Castilla, ha passat de matinada en un pis de Valladolid i els testimonis també l'acusen d'haver agredit una dona. A hores d'ara, el Perla està a l'espera de passar a mans del jutge. Dic el Perla perquè tenim uns vídeos penjats,
sí, sí.
Que no... És a dir, dos més dos li sumaven tres en 74, em sembla.
Preguntava per Puigdemont a la senyora.
Sí, no ho sé. Puigdemont. I atenció a això, la companyia aèria la companyia aèria Air Europa ha patit un greu ciberatac i està demanant als clients que cancel·lin la targeta de crèdit que van fer servir per comprar vols a través de la seva pàgina web. La companyia reconeix que els hackers han aconseguit accedir a la informació bancària de molts clients i està enviant correus electrònics als afectats. Però és a dir...
Vas comprar vols quan?
Retroactiu. Clar, és la gran pregunta. Doneu-me més informació si en tenim... Perquè, clar, estem parlant de... Algú té algun bitllet a Europa? És que ara estic fent memòria jo, eh?
Sí, d'estiu.
Jo, en el Google, en el Gmail, l'acabo de trobar.
L'acabes de trobar? De quan és el
OT? No, del 21 de fa dos anys.
Del 21 de fa dos anys. I tu, Mònica, te'n recordes?
De l'estiu, del juny.
D'aquest estiu?
Ja pots entrar al compte del banc. A veure què...
No has rebut cap mail?
No.
No ha rebut cap mail d'Air Europa, eh?
Com pot ser que traien diners tan fàcil si a tu et demanen no sé quantes passes abans de fer-ho? Els bancs realment que s'ho facin mirar, eh?
Aviam.
Jo també vaig anar a Air Europa al juny, ara que ho estic pensant.
Si no heu rebut el mail, em diu l'Albert Sort que no hi ha perill.
No he rebut cap mail, de moment.
Val, repeteixo, eh? Greu ciberatac a la companyia Air Europa. Repeteu que està demanant als clients que cancel·lin la targeta de crèdit. Els hackers han aconseguit accedir a la informació bancària de molts clients i està enviant correus electrònics als afectats. Una notícia d'última hora que efectivament ens passen des de la redacció. Vinga, 10 i 12 minuts. Dèiem, perdona, estàvem amb l'Albert Lloreta. Clar, això vol dir, perdona, que hi destinen molt pressupost, no, Albert?
És que no són gens cars de fer. Els casos més elaborats són muntatges així més o menys fàcils que es poden fer ràpid i ja et dic, la majoria són una càmera que pot tenir qualsevol persona o enganxada al casc o directament gravant amb la mà.
Increïble. Increïble.
És tecnologia a l'abast de tothom.
Com?
És tecnologia a l'abast de tothom. Que
mira, vaig veure uns vídeos, perdona, Albert, com gairebé en primera persona. És a dir, l'espectador els veiem com si ell mateix, com si jo fos el soldat. És a dir, videojoc pur i dur. I això ho fan precisament per empatitzar amb un tipus de gent que juga als videojocs, amb un vídeo fet d'aquesta manera?
Jo crec que és simplement és la manera més fàcil de produir-los, és a dir, enganxes una càmera i ja està, i és veritat que és una estètica comprensible i atractiva, no? I en el fons ja funciona perquè és com vivim nosaltres els conflictes del món, no? Com una cosa irreal. Per tant, de fet, és divertit que parleu de videojocs perquè, de fet, un dels vídeos que corria dissabte era un fragment d'un videojoc real, és a dir, d'un videojoc que es diu Arma 3, en el que es veia un coet tombant un helicòpter i va colar entre molts comptes de mitjans i periodistes i usuaris. Vull dir, bueno, que no és ni una comparació.
Lloret, ara està corrent un altre vídeo, ara està corrent un altre vídeo d'uns nens dins d'una gàbia que és fake també.
Sí.
Que és fake també, és que clar, aquesta és una altra, que és el que separat, que és el gra de la palla, que és que, ostres, és terrible això.
La desinformació.
Clar, i l'impacte que té pels usuaris veure tots aquests vídeos constantment, Albert, ens fa més tolerants a la violència?
Fan que visquem aquests conflictes com ho fem ja, no? Que és com si la guerra entre Israel i Palestina o qualsevol altra vagi de nosaltres. Hi ha una distància suficient com per poder parlar-ne i pensar-ho com si no fos real. Llavors aquests vídeos ajuden també a desensibilitzar-nos i convertir-se simplement en munició, perquè és aquesta guerra virtual en la que nosaltres també participem, en la que simplement repliquem i compartim aquestes imatges, cosa que no faríem si fossin de gent que coneixem, no? Jo recordo que quan estudiàvem periodisme es parlava molt de la deontologia, de si s'havien de publicar o no imatges d'aquestes en mitjans, diguéssim que tot l'entramat de Twitter, Telegram i companyia s'ha carregat una mica. No, no hi ha un control de què es publica i què no, i menys en la situació en què està ara mateix Twitter X, o com li vulguem dir, no? Que és probablement dels pitjors moments de la història de la plataforma, i això no ajuda, sens dubte.
Totes les imatges que estem veient, que bàsicament algunes són... Però és que... Hi ha alguna que... Tu veus els morts a les pel·lícules. I els morts que tu veus a la teva vida quotidiana estan quiets. No es toquen. Aquí veus morts que van amunt, que els fan anar amunt i avall. He vist alguna imatge que a mi m'aterra. Clar, això és una manera que fan ells d'elevar heroica la imatge militar i deixar de banda el drama humà de les víctimes, és clar.
Clar, per una banda hi ha la idea aquesta de controlar la narrativa, no? Però per altra banda, jo crec que no és només narrativa. També aquests vídeos, per exemple, els vídeos de segrestos de dissabte, també són importants a l'hora del discurs de la guerra en si. És a dir, per poder influir i amenaçar, no ara, per exemple, amb que si no s'aturen els bombardejos, doncs s'assassinaran segrestats. Vull dir que tota aquesta producció té un sentit en la guerra aquesta virtual, però també en la guerra real.
Jo me'n recordava, jo aquí, el Joan López de Grés se'n recordarà, el Toni Aira probablement també, la Isabel segur, l'Ot no, i la Mònica probablement, que hi havia un senyor que es deia Peter Arnett, que va ser el gran presentador de la Guerra del Golf a la CNN. O sigui, la CNN es va fer imponent a tot el món amb la Guerra del Golf, i a Espanya també, perquè suposo que devia ser, això és el 90, amb la qual cosa estem parlant de l'inici d'aquells canals, és a dir, que tu amb el comandament, jo crec que devia ser el Canal Plus en aquella època, que tu tenies 20 canals només, tampoc no tenies molts més, però un era el CNN, i la CNN entrava a casa teva com entrava, començava a entrar ja com tenies el TV1 o TV3 o Telecinco, etcètera. Llavors, clar, anaves a batallar i veies un senyor que es deia Peter Arnett, que era el gran presentador des del golf, o cada nit veies allà aquell home fent l'informatiu. Clar, tot això, ara les imatges aquelles que les feien les televisions convencionals, ara t'arriben per altres, t'arriben per Twitter, però sobretot t'arriba, Albert, per TikTok, no? O sigui, TikTok en aquests moments és la xarxa on pots veure els vídeos del que està passant la guerra.
Jo crec que Twitter i TikTok són on s'acaben desplegant, però la pedrera del material audiovisual en aquesta guerra està sent Telegram.
Telegram.
Centenars de grups amb desenes de milers de persones, algunes són partidàries de Hamas, d'altres d'Israel, que comparteixen vídeos i informació, i d'allà es mouen tant a X com a TikTok. De fet, et diria que fins i tot més a X ara mateix, perquè TikTok ha intentat en alguns casos eliminar alguns vídeos, i per tant els vídeos més gràfics, de violència més gràfica, s'han generat a Telegram i han anat a parar sobretot a X.
Deies una cosa, que és està passant Twitter pel pitjor moment. Primer, hi ha una cosa que quan la marca no es consolida, sí, quedarà Twitter per sempre més.
Sí. Això és probablement una de les decisions estratègiques comercials i comunicatives més absurdes dels últims temps, no?
És com mirar que Holanda es digui Países Bajos, seguirà siguent Holanda.
No, però el de Twitter i X és molt bèstia, no? És a dir, i deies, Albert, que està en el pitjor moment, per què?
Home, està en el pitjor moment, per començar per això, que no, si dius X et fa com vergonya aliena dir-ho, no? Et venen ganes de dir, vull dir Twitter, perdó. Però està en el pitjor moment perquè ara és el moment segurament de la història de Twitter amb més bots que interactuen amb totes les coses que es publiquen. Estem en el moment en què s'ha decidit eliminar els titulars dels enllaços, per tant, molta informació contextual desapareix, i Elon Musk s'ha anat carregant paulatinament tots els equips de moderació i de control del contingut, per tant, no hi ha ningú que calibri què es pot i no es pot ensenyar a X. I finalment, el pitjor, jo diria, en aquesta guerra està sent que els comptes verificats ja comencen a poder monetitzar les seves publicacions, i això que ha provocat és que es dediquin a compartir els vídeos més bèsties, siguin o no reals, per guanyar diners. Per tant, aquí s'afegeix aquest element nou de, sense moderació, gent que està intentant fer diners compartint, doncs, les escenes més gràfiques i més morboses, no?
Sí, de fet, aquestes setmanes que estan parlant molt, per exemple, del porno i l'accés del porno dels joves a X, abans Twitter, és un canal de difusió sense fronteres, ben bé, d'aquests continguts, igual com hi ha aquests continguts, hi ha continguts d'aquells que els mitjans s'autocensuren molt sovint. Però em semblava molt interessant això que deia l'Albert Lloreta també, i que lliga amb allò que ens explicava abans el Salem Ergui, quan comparava el que ha passat amb Pearl Harbor, Múnich i l'11S, perquè fixa't que aquests tres moments són d'atac, són d'amor i són d'humiliació també, perquè ara les xarxes i els vídeos, aquests vídeos que no saps si són improvisats o no, si són antics o d'ara, si són reals o fakes, si és un videojoc o és la realitat, també són part de la guerra psicològica i de la guerra del terror, que també es guanya en el digital o es guanya en les pantalles, no?, per intentar mantenir aquesta idea d'humiliació, aquesta idea de domini, i m'interessava molt això que deia l'Albert Lloreta sobre l'estètica, perquè és veritat que connecta molta gent. I deia, és una estètica comprensible i atractiva, que és el que enganxa molts joves i no joves, el que ens té enganxat, l'estètica del videojoc, que ja l'apliquem a tot, l'apliquem a les pel·lícules, que semblen cada vegada més videojocs, a la mateixa crònica de la política, també, és cada vegada més aquesta idea dels vídeos que fan, i em sembla fantàstic la idea aquesta de controlar la narrativa. Tu citaves el Peter Harnett, i jo recordava que en aquells anys la CNN va arribar un moment que quan la titllaven de manipulació, va dir, ei, ja no comentarem res, el Peter Harnett i companyia ja no parlaran, us deixem les imatges, i ja està, vosaltres jutgeu, que és la idea aquella del veure és entendre, que és mentida. És a dir, perquè clar, el focus de la càmera es dirigeix a un punt i no a un altre, és l'emmarcament. Doncs ara això ho tenim multiplicat a través de les xarxes, veure és entendre, veus vídeos com si estiguessis allà, però no estàs allà, realment, i això és part de la guerra de la propaganda.
Lloreta?
Hi ha aquesta idea de fa una dècada, una mica més d'una dècada, no?, que les xarxes eren un lloc que ampliava la democràcia i la llibertat d'expressió.
L'àgora global, no?, li deia.
Sí, amb tota la, per exemple, durant les protestes de Gezi a Turquia o les primaveres àrabs, semblava a l'espai on podíem saltar-nos les dictadures i la falta d'informació. Jo diria que això avui en dia està més que enterrat. Aquesta nova proposta de Elon Musk de l'absolutisme de la llibertat d'expressió converteix les xarxes en un lloc que no és un bon lloc per pensar o discutir, ni per ampliar la llibertat de pensament, ni la democràcia, no? Són un negoci i no és un lloc on anem a entendre'ns i llegir-nos i aprendre, sinó, diguéssim, a veure fins i tot amb un cert plaer estrany la destrucció en vídeos curts. Per tant, jo crec que és bastant desalentador a nivell de plataformes en les que es desplega aquesta narrativa digital.
Isabel García Pagán.
Una mica en la línia del que explica l'Albert, no, diguéssim, perquè el que ha passat amb les xarxes i aquestes plataformes digitals és que han trencat una dinàmica que era de filtre probablement polític i s'han convertit en una altra eina política, no? O sigui, la decisió, per exemple, en l'11S de la Fox de treure la imatge del senyor que queia per la torre abans de caure a la torre, després de l'atac de l'11S, és una decisió que té a veure amb l'audiència i que provoca que després els Estats Units decideixin que en els seus atacs a Iraq no es publiquin imatges de les víctimes. O sigui, va ser una guerra on no vèiem els morts nord-americans que va haver-hi i que va haver-hi milers, diguéssim. I aquests morts no s'han vist, no? Era una decisió precisament que alimenta un relat molt concret i que evita cert sentiment de patiment o l'extensió del que parlàvem al començament de la tertúlia, no?, d'aquesta sensació de terror o d'inseguretat que pot generar. El que està passant ara és que després de guerres sense veure morts, ens hem trobat a Ucraïna que tornem a veure els cadàvers pels carrers, i això ho faciliten les xarxes. I el que estem veient aquests dies és aquesta doble posició, no?, que està jugant Hamas, que és, per una banda, aquests vídeos editats, que és molt fàcil, perquè amb qualsevol mòbil tu pots tenir unes eines i unes aplicacions que et permeten fer un vídeo editat com si fos professional, aquests vídeos editats que són propaganda pura i dura, no? I després hi ha la propaganda que fa forat en aquesta sensació que tens tu d'inseguretat o de terror o de... que augmenta les expectatives d'allò que poden fer els terroristes o que et poden fer els terroristes, que són aquests vídeos que ensenyen sobre els segrestos i les víctimes i com executen a persones, per exemple, del que estaven al Festival Supernova, que hi ha alguns que són veritablement durs. A més, és que fins i tot hi ha alguns que estan assajats, o sigui, que es veu com es repeteix el moviment en diverses ocasions, diguéssim. Aquesta és una arma que alimenta aquesta retòrica bèl·lica. I ara el que tenim també, comentava, jo ho explicava amb l'article que havia citat abans el Jordi, el Miquel Ayestaran, que deia: en 48 hores s'han acreditat 400 periodistes temporals per anar a Israel i entenc que intentar arribar fins a Gaza. El que tenim de Gaza en aquest moment és el que ens envien els periodistes que estan allà. I la imatge que veiem contínuament és que podem... A la que tenim accés és la destrucció i tornem a veure molts nens palestins, nens i nens i nens palestins víctimes dels atacs d'Israel. Això també és una arma que fa servir Hamas, diguéssim. Vull dir que és molt important la feina del periodista, és molt important saber quins són els límits de les xarxes, que són, o sigui, que aquesta àgora on tothom pot compartir resulta que és limitada perquè no saps el que és veritat i el que és mentida, i no hi ha un filtre, evidentment, com deia l'Albert Lloreta, que és el pitjor moment d'X perquè no hi ha una moderació. Tu no saps si el que estàs veient és veritat o no és veritat, tens les imatges descontextualitzades, si no és perquè algun altre usuari vol intentar posar context. I a més, no només és l'arma bèl·lica que pot fer servir Hamas o qualsevol estat, diguéssim, que estigui en guerra, sinó que a més, es monetitza, no? I llavors ara hi ha gent que a més està fent negoci de donar unes explicacions que no sabem si són certes o no són certes.
De fet, és el gran repte del periodisme, no? Això que diu la Isabel, és una mica una obvietat, però és que el periodisme està en crisi perquè és incapaç de respondre a la velocitat amb què la informació veràs i no veràs es distribueix per les xarxes, i de fet i aquesta guerra de fet seria una bona oportunitat perquè els mitjans també d'aquí féssim una reflexió sobre com podem, per exemple, organitzar directoris de mitjans fiables a Israel, Palestina i els països de l'entorn, de comptes de Twitter fiables, de verificar les informacions que corren. I no sé si ho estem fent, no? I després a l'Albert li volia demanar, perquè hem parlat molt de les plataformes, però per exemple amb últimes eleccions, una mica eleccions democràtiques, diguem-ne, una mica sonades, hi ha hagut molt de furor i han corregut moltes coses per WhatsApp, i llavors no sé quin paper juga això amb el cas de la guerra i amb el cas d'aquestes propagandes.
El que deia, no? El mateix que passa per Telegram passa a WhatsApp, sobretot a WhatsApp el que passa és que la majoria de grups on es mouen i on circulen certs missatges són privats i per tant no podem saber exactament quants són i de quants membres. A Telegram també hi ha molts grups públics on tots aquests, diguéssim, missatges i aquestes produccions es disseminen i es generen i es comparteixen, i també a Telegram el que passa és que fins i tot aquests grups públics no són cercables, per tant estan força protegits, no? Aquests espais que no hi ha moderació, que no hi ha control, perquè no són àgores públiques en el propi sentit, són clarament espais complexos i en algun sentit preocupants, perquè això, no? Perquè no podem fer-hi res, no podem evitar que s'hi comparteixin tota mena de campanyes, vídeos, missatges que poden distorsionar el discurs públic.
I menys exposats a l'escrutini públic. Vox i Bolsonaro, per exemple, en campanya havien utilitzat en clau de comunicació política WhatsApp precisament per això.
És que són Espanya i Brasil els països líders.
Mira, ara em diu, per exemple, m'envien des de la redacció de l'Albert Sort, que hi ha una sèrie de comptes propers a l'extrema dreta que es dediquen a compartir vídeos impactants de tota mena per aconseguir el retuit fàcil i que l'algoritme de Twitter els afavoreixi. Parla, per exemple, d'una que es diu Wall Street Wolverine, la versió espanyola. Sembla que el que ho portava era un gurú de les criptomonedes i les inversions rares, que es va estampar i va començar a baixar de rebotar vídeos.
pues això.
És que per això X, abans Twitter, entre altres coses, té un algoritme potent, com tenen altres xarxes, però que en aquest cas el que prioritza és molt sovint el xoc, no? És a dir, s'ha dit molt sovint que Twitter, X, ha estat la xarxa de l'odi, però és que, de fet, és que és el que va alimentant l'algoritme, l'impacte, el xoc, la discussió, la veure qui la diu més gran, i tot això és una bola. Per això també certs continguts més impactants, ja siguin d'imatges contundents relacionats amb el sexe o, per exemple, amb la violència, poden viralitzar més. Per tant, és com un peix que es mossega la cua, aquesta xarxa.
I després ho parlem amb canals. Ara ho estem parlant en ocasió de la guerra, però també ens passa amb informació d'aquí, constant, que hi ha canals de Telegram que amb desenes de milers de subscriptors que s'informen de tot el que passa aquí a través d'aquests canals.
Les bombolles, no? Molt sovint aquests espais fan possible bombolles, no? Les que tu, si vols, tens una macrovisió del món o microvisió del món a mida, fet a mida.
Mestre Lloreta, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Sí, espera un moment, que aquí ara... Veus allò dels vídeos, eh? Veus allò dels vídeos? És que és molt bèstia. Allò dels vídeos, perdona, per un instant, Joan, és que... Lloret, és que és allò dels vídeos.
Què ha passat?
És que el Xavi Bundó...
Mític.
Mític, Xavi Bundó. M'acaba d'enviar un vídeo de l'arribada d'Enríquez Negreira a la Ciutat de la Justícia i s'ha fotut una castanya.
En sèrio?
Sí. Estava citat aquest matí a l'Institut de Medicina Legal per examinar-se i determinar si està capacitat per declarar per la demència que pateix. Clar,
fa pena, sí.
Bueno, sí. Bueno, aquí ho has vist tu, Toni, o no?
T'estic veient a tu, de reull.
Aviam, deixa'm... Bueno, sí, fot una castanya maca. Fot una castanya maca, sí, efectivament. Que és allò de que... És que ara ets, pot ser...
Cau com un sac de patates.
És d'aquelles ensopegades amb el no-res, eh?
Sí, amb el... Uf. Amb el no-res vols dir que... Clar, aquí...
Que s'ha tirat?
No sé si s'ha tirat.
Això ho fèiem millet. Necessitem el bar. Bueno, alguns en ve alta i els altres en ve baixa.
És posicional, és una caiguda posicional, com el fora de joc de l'altre dia.
Efectivament. Jo he dit una abraçada molt forta, fins aviat, eh?
Una abraçada.
I gràcies. Fins ara. 10:31, un segon, sisplau. Ui! Dale, Manolo, dale canya, Torete! No, saps què passa? Mira, jo us ho explico molt ràpid. Tenim dues màquines. I llavors n'hi ha una que a vegades s'escanya.
De les dues no en fem
llavors
una.
S'escanya. Però jo llavors tinc un truco, que és el truco que tenia quan era petit el meu pare, que sempre li anava molt bé el meu pare, que era allò que és d'ells, i llavors s'aixecava, que és el que faria ara, aixecar-me, me'n vaig cap a la màquina, faig així, pac, pac, pac.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic, i si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido. Y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
La festa d'ofertes Amazon Prime ja està aquí. Dos dies d'ofertes increïbles en electrònica, llar, cuina i molt més.
Estem en directe i el Joan obre la seva oferta increïble. Treu el precinte, obre la solapa esquerra i ara la dreta. És una batedora! És una batedora! Es deu sentir ben bé com una estrella.
La festa d'ofertes Amazon Prime és el 10 i 11 d'octubre. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime i troba les teves ofertes ara.
Vols gaudir d'un menú deliciós i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 23 d'octubre, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, vegà, oriental, una solució per cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
Ja és aquí l'Imserso. Visita la teva agència al Conviatges més propera i a viatjar. Circuits culturals, turisme d'interior, costes, illes i molt més. Fes la teva maleta i escapa't. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers fan que parlem viatger. Al Conviatges, sabem de viatgers.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Molt bé. Vau cantar, només falta que la ballis ja.
És que realment ara no ho dic per fer la pilota, eh? No. Però les sintonies d'aquest programa són una cosa...
Ah, sí? Bé, mira, encara les arrossego de...
Particularment la de la Mònica.
Pam, pam, pam.
La de Mònica?
Pam, 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 pam.
Espera, no?
Ja
ho trobarem, això,
eh? L'ull de poll.
Si un dia no entra, que...
Sí, que la faci de la banda sonora.
Per què no te la poses de tono al mòbil?
Fas la banda sonora. Escolta, no
jo, si estigués disponible, me la posaria.
El vas no parla... la màquina i tu que cantis.
No hem parlat encara, és curiós, eh, de la política de si hi haurà...
Per què?
Si serà govern, si n'hi haurà govern, de...
Però govern hi ha.
Què?
Que diuen aquell.
Que seguirà ben el mateix.
Tu a mi no parla de per què.
Ah, sí, per cagar-la.
No, clar, perquè no ho ja sé, és, a dir, és tot si una especulació fet. Constant.
Està fet, bueno, estic amb tu.
Bueno.
Jo no tinc tan clar, tampoc.
És tot un teatrillo.
Coses més fet. Estem preparant el relat.
Això va dir el Feijó, sí. No? El teatrillo?
La narrativa. Ah, que s'està preparant la narrativa, segur. Que s'està preparant la narrativa, segur, perquè hi ha hagut gestos per part de totes dues bandes. És a dir, i a més a més hi ha una cosa molt evident, que és que com més avances tu en la negociació i en els gestos de distensió i en els gestos d'acostament, més incentius tens per acabar arribant al pacte finalment, perquè després més cost té anar a les eleccions. Clar. Per tant, és veritat que en un moment en què el president Puigdemont ja ha accedit a treure el referèndum, va fer la felicitació a l'Albares el dia 19 d'octubre, quan es va ajornar la cosa del català, hi ha hagut tot aquest silenci de Junts, això per una banda, i per l'altra banda, el president Sánchez l'altre dia, davant de Charles Michel i d'Ursula von der Leyen, va pronunciar per primera vegada la paraula amnistia, que en el fons, com a mínim estèticament, semblava amb claredat una manera de dir que l'amnistia i que el seu procés de pacificació de Catalunya tenia el suport de Brussel·les i de les institucions europees. És veritat que, arribats a aquest punt, encara que el PSOE i que els socialistes d'aquí també el PSC estiguin molt continguts i molt mesurats amb les seves... amb les seves intervencions públiques, bueno, aquests dies ni tan sols Montilla ni Zapatero, que havien servit durant la campanya electoral i després per començar a planar el terreny, no estan fent aparicions públiques, no? Doncs és veritat que hi ha aquesta mesura i aquesta contenció del PSOE que pot fer pensar que salven una mica els mobles per si a última hora hi ha un canvi o hi ha algun... Bé, hi ha alguna cosa imprevista i s'acaben anant a repetició electoral... però sí que la narrativa, com a mínim, crec que hauríem de convenir que s'ha començat a preparar.
En aquests casos, qui més calla fa la sensació que és qui més està treballant perquè hi hagi un acord, i en aquest sentit, clar, veus el PSOE que dins d'un ordre calla bastant, com a mínim els que veus que estan implicats en la negociació, i veus l'univers de Junts que també està, que sembla, escolteu, l'arbust de l'oest quan et gires i veus el silenci, no? I llavors... com que són les peces més implicades o més determinants en què això surti o no surti bé, per ells o per Pedro Sánchez concretament, i veurem si per l'independentisme també, és indicatiu aquest silenci. És una mica com diu el que deia el Rivera, diu, lo escuchan, el silencio. Doncs aquests silencis parlen també, en certa manera. I ara, sí que és veritat que en paral·lel no cal que parlin les grans figures perquè vagin arribant missatges, no? I el PSOE sí que és veritat que va generant com una narrativa també d'acord inevitable i fet, que jo segueixo plantejant que no... És a dir, que hi ha una part d'estratègia estratègia, ara que parlàvem de propaganda i de crear estats d'ànim i d'opinió, també és part de la seva estratègia de negociació, com per donar una cosa perfecta. Veurem, jo amb això de l'amnistia i tot plegat, crec que hi ha hagut moltes presses també per alguns actors que tenen ganes de treure-li ferro a dir que ja està feta, i no veig que sigui tan assumible en els mateixos termes una mateixa amnistia pel PSOE i per Junts, per exemple, o per l'independentisme. I després hi haurà la part de l'autodeterminació, que no per estar elíptica amb la fase de negociació prèvia, l'independentisme es pot permetre obviar-la, no? I perquè tot això tindrà conseqüències.
Per tant, què dius, Joan?
Bueno, queden 48 dies, i 48 dies en política són alguna cosa així com 3 eres glacials, però
això... Has dit 48?
48, sí.
Van recordar la pel·lícula que hi ha al límit, 48
queden,
hores.
Queden 48 dies, fins que això...
48 dies queden? 48
hores? Sí, em sap greu, eh? Però jo us dono la informació. Però... està fent molta més preparació del relat el Partit Socialista que Junts, que acostumats a ser un partit que la solial i a part d'ahir on tothom anava a la seva, tenen un silenci que fa molta remor. No sé si és el silenci que deies tu de l'Albert Rivera, però que fa molta remor. Les terminals més properes al PSOE tenen molt d'interès en dir... A veure com ho explico. Estamos domesticando a Puigdemont, no? I no paren de dir això. Mm. I a mi m'agradarà molt veure com
Puigdemont... Com a estratègia negociadora no sé
com
si és la millor,
Puigdemont,
no?
Puigdemont, o qui en nom de
si
Puigdemont...
Si és que ho estan fent, eh?
O bé ell, o bé qui en nom d'ell, en un moment determinat tindrà que dir, escolti, m'ha arribat a un acord i m'ha arribat a un acord amb aquestes condicions, perquè ahir el PSOE feia arribants a tots que... l'amnistia no podrà ser per la investidura, que del referèndum ja en parlarem, amb la qual jo segueixo pensant que abans de 48 dies això estarà fet, però poder en aquest senyor l'estan posant en una situació una mica complicada, i ahir em va sorprendre molt el yolandismo que va venir aquí a dir-nos que allò de l'amnistia, que ells semblaven superentusiastes, ara no estava tan clar. I aquesta sortida allò per un costat tampoc la vaig acabar d'entendre gaire. O sigui, està fet, jo crec que sí, però crec que s'estan dedicant a complicar-se la vida. I, per acabar-ho, les dades d'ahir de l'enquesta del País no tenen que generar una gran pau espiritual a l'entorn de Moncloa i de Ferraz. Gairebé la meitat de la gent vol repetició electoral, una quarta part dels votants del PSOE no veuen gairebé això de l'amnistia i dels pactes amb Junts. O sigui, bueno, si estan construint un relat, tenen feina.
Isabel.
Si entra el votant socialista, el relat de la concòrdia i la reconciliació té entrada. Una altra cosa és quan poses el factor Puigdemont dintre d'aquesta concòrdia i aquesta reconciliació, no? És molt probable que en els indults molt votant socialista assumís que passar 4 anys a la presó, com ja van passar Oriol Junqueras i companyia, eren més que suficients pel que va passar l'1 d'octubre, però en el cas de Puigdemont, doncs el pas per la presó, diguéssim, ha sigut a Alemanya i d'una altra manera, no? El que costa és traslladar aquesta voluntat de pacte i aquestes converses que estan tenint negre sobre blanc, no? Jo vull recordar, amb risc de semblar l'àvia de la taula, sobretot quan miro cap a l'Ot, diguéssim, que...
Però cap a mi?
Quan va haver-hi la... que quan va haver-hi la negociació de l'Estatut, a Catalunya, ja no dic a Madrid, sinó a Catalunya, el darrer que es va pactar va ser el preàmbul. I era allà on s'havia pactat que Catalunya... Que Catalunya s'havia de definir com una nació. I Catalunya no es va definir com una nació en el preàmbul del seu estatut, sinó que es va acordar posar tal que el Parlament defineix Catalunya com a nació, que és una cosa rocambolesca
típicament catalana.
Vull dir que si ara el problema de l'amnistia era posar d'una llei d'amnistia, o com es digui, que en teoria no s'ha de dir amnistia, és el relat de com arribes amb aquesta llei, de què va ser l'1 d'octubre. Tenim especialistes en fer giragonses, diguéssim, per definir allò d'alguna manera que sigui tolerable per tothom, igual que els avenços o el treballar cap a un referèndum d'autodeterminació, com va aprovar l'altre dia al Parlament, també tenim especialistes en fer girs lingüístics que ens acostin a un possible pacte.
Deixa'm dir que avui és dimarts, no?
Sí.
Demà passat dijous, que és 12 d'octubre, al Monarracú, el farà el Sergi Embudio, i estarem molt pendents de la desfilada el 12 d'octubre, perquè sempre és allò, hi havia un programa que estava... Com era aquell que hi havia l'aplausòmetro?
Ah, sí.
Hi havia un programa que l'aplausòmetro...
Allò del caparrós, no, era? Que hi havia... Sí.
Ja està. Comencem a jugar al trivial.
Ostres,
a partir d'una edat comencem a jugar al trivial.
Calla,
dic,
sí,
perquè
sí.
Com es diu aquell programa que... Tal...
Bueno, Eufòria, no.
No, Eufòria no.
Però vols, ho dius per la pitada del rei.
Bueno, aquí el gran
furor. Em sembla que era furor.
No, furor era el Miliputo i era l'Alonso Caparrós.
No. Això l'any passat ja ho va resoldre el Sánchez, ja va trobar el truco perquè no el pitessin. Que va ser, es va esperar el cotxe...
N'ajunt amb el rei.
Fins que arribés el cotxe.
Va trigar una miqueta més que...
Venien el rei i la reina, i llavors va baixar la vegada, i com que el públic que hi ha no xiulen el rei... Pues
ara el rei és un traïdor. Ara el rei és un traïdor també, perquè ha anomenat Sánchez per la investidura.
Ja ho era no sé quantes vegades. De tota manera, Joan,
dificultats argumentals,
no, molta... però tu no creus que... És que jo precisament, si sóc escèptic sobre el fet de que es doni tan per fet aquest acord, no és per la feina que estiguin fent, que segur que l'estan fent molta i estan abocant moltíssima pressió, etc, sinó és per això que aquest concepte de domesticar Puigdemont ho necessita el PSOE tant com Puigdemont necessita que no li pengin aquesta llufa que ell prèviament han penjat a Esquerra. És a dir, per tant, ostres, el resultat d'aquesta negociació i la seva gestió pot no ser gens fàcil si el relat no és justificable per tots dos, i tenen com necessitats molt antagòniques, no? Aquí a Catalunya no en parlem prou, però hi ha molta gent que s'està fent a sobre una quarta llista independentista des de fa molt de temps.
Parlem de coses sèries. El programa, com m'acaba de dir, Xavi Bundó, que s'està convertint en l'apuntador del matí, es deia El Semàforo.
Ai, calla.
El director era Chicho Ibáñez Serrador.
T'ha passat tota la fitxa tècnica?
No, però és que ara me'n recordo de coses. I els presentadors eren Jordi Estadella, que en Pau Raposi, i, atenció, mítica... Marlène Monroe.
Ui, Marlène Monroe.
Jordi Estadella. Jordi
Estadella. Espera't un moment, que aquesta tertúlia he començat parlant de Hamas i acabem parlant de Jordi Estadella.
Jordi Estadella va fer en el dia del seu funeral, en vez de donar un recordatori aquest habitual amb la vall del riu Vermell i tal, ell es va dedicar a fer personalment unes targetes com de l'1-2-3 fetes a mà una per una, a la que posava "y mis queridos amigos, hasta aquí puedo leer, un abrazo", i signades per ell. I en vez de donar el recordatori a la Iglesia, donaven aquestes targetes de l'1-2-3.
És molt gran, això, eh?
Sí, sí, un home molt gran.
És molt gran.
Un tipus... increïble.
Bueno, són les 10:40. Avui acabarem abans perquè tinc publicitat i perquè està a punt d'haver arribat a mi avui al... el Sergi Pàmies. Et quedaràs, eh?
Jordi, perdona.
Has llegit el llibre?
No, encara.
No. Ets molt fan del Sergi Pàmies?
Molt. Saps què passa? Em fa por que no m'agradi. No és una excusa, eh?
El llibre o ell?
El llibre, ell. Em sembla fantàstic.
El llibre a mi m'ha encantat, t'he de dir.
Sí?
Sí, i després del de la Gabardina.
Ell entra en una nova fase, bueno, nova fase, ja fa temps que l'està en aquesta fase, però que sorprèn molt, que és que els que el coneixem és una pista per intentar preguntar-li coses que afecten a la seva més pròpia intimitat i que no t'atreveixes a preguntar.
I que no respondrà.
Ah, bueno, no respondrà. És a dir, quan dic intimitat vull dir que hi ha coses, per exemple, a l'últim capítol, és que clar, a mi m'ha passat una cosa que no sé si us passa a vosaltres. Jo el llibre el vaig llegir a l'estiu. I per tant, ja no me'n recordava. És que ara me'n recordava. Llavors, clar, he hagut de revisar-lo amb algunes coses. L'últim capítol, que diu tot el que diu és veritat.
La relació amb els fills.
No. L'últim capítol, l'últim conte és ell que agafa el cotxe. Agafa el seu cotxe, que és com va començar el llibre, i va amb el cotxe, a l'últim relat ell va amb el cotxe, i ell diu tot el que és el Sergi Pàmies. Però li vull preguntar a ell si ho ha de dir ell. Ell en el conte diu que és diabètic. Jo li preguntaré, és veritat que és diabètic? I aviam si diu la veritat o no diu la veritat, es converteix en relat, es converteix en ficció. Per tant, és una entrevista molt complicada.
Ell ha tingut una evolució molt bonica amb els anys, en què ha passat de l'exercici d'estil de la primera època a una... Això que dius, esbudellar-se ell personalment o a parlar més de la seva història personal, quan parla, per exemple, de la relació amb els pares, de les seves relacions sentimentals, en què com a escriptor li ha aflorat una sensibilitat que realment torba molt i és fantàstica com a lector, especialment si l'has seguit durant molts anys, no? Sí. Hi ha dos contes extraordinaris en què per mi, en un cas parlant de sentimental, que és un conte que es diu Bonus Track, del penúltim llibre de l'Art de Portar Gavardina, que és una cosa realment fantàstica, i un altre que és, per la banda familiar, que es diu El Nínxol, en què explica com ell, fill de comunistes, diguem-ne, es troba amb la ironia que al cap dels anys la seva primera propietat és la làpida del seu pare i dels germans del seu pare.
En aquest parla molt de la mare, per exemple. És... Segueix insistint bastant amb la figura de la mare, que és bastant interessant.
És bastant com si psicoanalitzem l'autor a partir dels seus llibres.
Però no ho fa ell.
Tu queda't amb mi, perquè això repassarem el passat i el present. Es queda l'Otbo, que el vol conèixer. Jo estic encantada que el conec. Jo el conec.
No, jo he d'anar
massa allà, i tot. Però...
I es pot conèixer massa i tot, el Pàmies? El capítol,
no, el Sergi Pàmies...
El capítol del Montalbán, en què passen tot un trajecte en autobús, l'un a la punta i l'altre a l'últim... Gairebé sense parlar-se. Barcelona, em sembla que és Montreal.
Jo crec que és la persona que
és molt indicatiu d'una timidesa o d'una...
Que expliqui l'anècdota que tu deus conèixer i explica moltes vegades del seu sopar amb Paul Auster.
Ell és un... De debò, és una... A mi em sembla una persona extraordinària amb tota la definició de la paraula extraordinària.
Sí, ho és.
O sigui, està més enllà del que és... Estem parlant d'una intel·ligència, de saber aconsellar, és una persona que et canvia el criteri amb una facilitat que fa fàstic.
Canvia, és a dir,
tu veus això, o sigui, ell fa una cosa que és bestial. Tu agafes aquesta ampolla i dius, aquesta ampolla d'aigua li falten dos dits d'aigua, i el Sergi diu que està plena, i tu dius, hòstia, no està plena, és que falten dos ampolles, i no, i marxes
dubtant,
abraçant-te'l i dient-li, hòstia, que xula que l'ampolla estigui plena.
Si no,
et convenç d'una cosa que tu saps que no és veritat, però et convenç. I dius, bueno, doncs noi, escolta'm, i això és Sergi Pàmies. I això és Sergi Pàmies, és a dir, i a més... Bé, és igual, ara com vingui, coi, per això.
Treballar amb el Sergi, que és una de les coses més meravelloses que et pot passar, perquè és un tio més seriós impossible, però si et pot passar alguna cosa millor és haver de treballar amb el tàndem Sergi Pàmies-Quim Monzó. I el Sergi se'n recordarà, però en una campanya electoral que La Vanguardia va decidir que les entrevistes a les eleccions les fessin ells mano a mano, i va ser la cosa més estressant que he fet a la meva vida, però més enriquidora que he fet a la meva vida, amb aquesta parella conjunta, que van acabar amb el meu mòbil en 15 dies. Però la sensació de que estaves llegint i sentint i treballant amb entrevistes que havien fet persones que arribaven allà i a l'entrevistador el convencien de que l'ampolla estava plena, malgrat no estava plena, és una meravella. I ara que dius lo de l'ampolla, crec que al final de la sèrie d'entrevistes el Sergi va fer un article sobre les ampolles d'aigua que es van anar trobant a totes les entrevistes.
I efectivament.
No, que no em quedo perquè he d'anar a treballar, d'anar a saludar la portaveu del govern, però...
Que va ser plaja?
Sí, home, perquè hi ha roda de premsa.
Ah, però quina hora és la roda de premsa?
Bueno, però l'hem de preparar-se.
Sí?
Però...
T'ha fet una por, ara?
No, por cap.
No, però vull dir, un respecte...
Però no m'he llegit el llibre, llavors no...
No, perdoni, què? És la gràcia.
No, un altre dia. Però a banda de la cosa literària i de la cosa periodística que ara explicava la Isabel, que també cal reconèixer-li, i cal reconèixer-li en el Clavés, que realment porten anys i anys fent una secció absolutament antològica els dimarts a les 5 de la tarda, sí, del cinema, i quan encara no anava
no,
al cinema.
Això em recorda jo em recordo molt, el Sergi Pàmies feia una cosa a Catalunya Ràdio que es deia, que ho fèiem, que es deia el Museu de Frases Antològiques. Ell portava el programa El No Diguis a Ningú, portava una frase, i llavors una frase absurda que es deia al futbol, i l'analitzava fil per randa. I això em recorda molt Quim Monzó, quan el teníem també aquí, que Quim Monzó feia d'Ombudsman.
Oh, sí?
I el seu gran, la gran preocupació de l'Ombudsman era que potser no tenia mails de la gent. Llavors, el primer dia vam rebre 2 o 3 mails. El primer mail que el va llegir va començar, com fa sempre el Quim, a anar-se'n per els terros de uva.com. I llavors, el 2 i el 3 es va quedar allà. Llavors, bueno, és que no rebré mails. El següent ja en tenia 20. Bueno, va acabar la temporada amb un feix així, perquè és que era impossible, perquè se'n van. Tots dos tenen aquesta gràcia d'anar-se'n del guió establert, i això és meravellós, i només poden fer-ho gent diguem-ho, amb aquest punt de genialitat que tenen tots dos. Bueno, escolta, que anem acabant? Vinga, pa'lante.
Vinga, pa'lante amb l'ull de poll.
Vols tirar tota la música?
No, no, per la mare de Déu.
Espera, no hem acabat encara l'ull de poll, tranquils.
Això ho faré cobrant.
Molt bé, a mi no em cobres res, eh? A veure, diríem que ha estat la tertúlia de les comparatives. Tenim en Salem Ergui, que ens parlava de l'atac de Hamas de dissabte, que ens deia estat com un 11-S a Pearl Harbor, o bé l'atac de Múnich als Jocs Olímpics. Després tindríem en Toni Aire amb una altra comparativa. Ha dit que Junts és com l'arbust del Far West per aquest silenci sobre la investidura de Pedro Sánchez. Després tindríem en Basté, que ha dit que en Xavier Bundó ja és l'apuntador del món a RAC1. I una última comparativa indirecta en aquesta tertúlia, que és la mare d'Antoni Aire, que diu que és l'àngel de la mort perquè a tothom qui entrevista mor.
Ai, calli, no, per això era fa molts anys.
No, no,
mira
a mi
com
no
ho revela tot.
No la vull. Ostres. En fi, aquest seria el rànquing de comparacions d'una tertúlia que hem començat parlant de les imatges d'aquesta massacre de dissabte perpetrada per Hamas, l'Otbo que ha dit que semblen com les d'un videojoc, en Joan que ha dit que el fet que hi hagués un festival prop de la Franja de Gaza demostra que hi havia una sensació de seguretat a Israel que havia augmentat en els darrers anys, en Otbo que aquí li ha dit és que els israelians són pioners en temes militars i també de tecnologia i que semblava que el conflicte estigués una mica en stand-by, l'Aire que ha dit que hi ha una guerra sobre el terreny i una guerra psicològica ara a les xarxes socials i que genera aquest efecte entre l'opinió pública i que això forma part de la guerra per mantenir aquesta idea de domini. Aquí hem parlat també amb l'Albert Lloreta, que ens ha dit que les xarxes amplien la informació abans, ara això ja no està passant, de fet ha dit que si vols pensar o discutir no hi vagis a les xarxes socials, la Isabel, que diu que les plataformes han trencat la dinàmica de ser filtre polític, i també ha afegit que ni el que ha fet Hamas és justificable, però tampoc el que ha fet Israel durant molts anys, de fet ha dit que Hamas ara alimenta un clima de terror. I també Antoni Aire, com a bon spin doctor, que ens ha explicat que això de les paraules del ministre de Defensa parlant dels tractarem com animals humans, que forma part de la deshumanització, no, de l'adversari, i que és un clàssic, has dit, vaja. Hem escoltat també el testimoni, déu-n'hi-do, del Nif Dandi, que vivia a 2 quilòmetres de la franja, que es va haver de tancar durant 8 hores en aquella habitació 3x3, en l'habitació refugi. Em quedo amb una frase que ha dit ell: com un hombre se acostumbra a vivir bajo misiles en un país liberal. Locura total, ha dit. I després hem parlat de l'amnistia, l'Ot diu que s'està preparant la narrativa, que la mesura i la contenció del PSOE fa pensar que potser salvarem els mobles, si cal, per a possibles imprevistos. Antoni Aire, que aquí ha parlat això de l'arbust del Far West que s'ha convertit Junts per Catalunya. En Joan López Alegre, que ha dit que el PSOE i el que ell ronronda estamos domesticando a Puigdemont, i l'Aire li deia no sé si és una bona frase negociadora, i la Isabel, que ens ha recordat que si el problema de la llei d'amnistia és el relat o la narrativa de com hi hem arribat, aquí tenim grans especialistes en fer giragonses. I ara sí, Otbo, ha arribat el teu moment. Saps que a mi m'agrada molt cantar, no?
Què és aquest acorralament?
No, acorralament no. Tu has dit que t'agradava molt la sintonia del Parc de Tot Plegat, la de l'Ull de Poll,
no? Però ja la nom aquí.
Molt bé. Oriol, si us plau, com que l'has paralejat durant la tertúlia, no, durant la publicitat, vinga, Ot, va, jo t'ajudo. Vaja sol.
Tot té un límit, tot té un límit.
Ho he gravat, en vídeo, eh?
Escolta'm, Basté.
Què passa? No sabia...
Què passa, digo? No sabia una cosa, jo, de tu.
Què fas? Uix!
Què? No, no sabia que eres TDA, tu.
Sí, que sóc TDA,
home,
i tant.
Home,
d'una hora lluny. Sí.
Home, d'una hora lluny, no.
Bueno, pues no ho vam saber fins fa poc temps.
No, ho dic perquè com que avui és el dia de la salut mental,
sí.
I...
Sí, sí, i
a més... Ho tenim molt present. Sí, no ho vas saber fins fa poc, això?
Sí, el psicòleg em va dir, explica-ho. És bo que expliqui clar, que la gent ho sàpiga i tal. I sí, 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 fa poc, sí, fa 3 anys o 4. No fa gaire, no, no. Sabia que era TOC, però TDA no.
Ostres.
Però no TDA, i a més és bestial perquè és molt fàcil descobrir si un TDA és TDA si vas a veure amb una psicòloga o amb un psicòleg i li dius fem les proves, i la prova és de les coses més senzilles del món.
A veure.
Però, no te la sé explicar ara, però és a dir, jo recordo que anava acompanyat i és un exemple absurd, no és això, però t'ho imagina't que 2, 4, 6, 8 i tothom diu 10, doncs jo em quedava allà. I clar, qui anava amb mi em deia, l'Adriana em va dir...
Què?
Però estàs fent broma, no? Dic, no, què passa? No veus que és 10? No. I la psicòloga, tranquil, deixa'l. Següent. Blanc, negre, blanc, negre, negre, blanc, negre, blanc. I jo, hòstia, no sé per on va això. No sé per on va. Clar, tu, però que no ho veus, que ara veus... No. És molt fàcil. I per això sempre dic, aquella gent que... I a més és que és molt fàcil. Després, en el meu cas, em van medicar, pres una pastilla i et trobes... No és que et trobi, perquè jo no me trobo malament. És a dir, el que et fa és que t'endreça una mica més. No és calmar, és endreçar. I clar, les dades que han sortit avui són molt preocupants, que el 50% de la gent jove ha pensat en algun moment en suïcidar-se. Són molt preocupants. I jo crec que hi ha una cosa que sempre dic que és molt important a la vida, que és saber-se explicar, saber-se comunicar i trobar la gent adequada en cada moment per poder explicar coses. Que no fa falta que sigui ni el teu germà ni els teus pares, que potser sí, però poden ser amics, amigues, un que passa per allà. És igual, és verbalitzar-ho. La clau de tot és verbalitzar-ho. I no tenir-ho allà dins, perquè hi ha vegades que dius, jo em llevo molts dies, molts. Però molts vol dir molts, que em llevo, que dic... Bueno, llevar-se aquelles hores, com pots entendre, que no hi ha cap dia que et llevis feliç, ni un. Però hi ha dies que dic, és que quina infelicitat, quin desastre, parlant en plata, quina merda. I però clar, et lleves, et dutxes, i llavors fas, i és molt important.